Bon dia, són les 8.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
Aquest és el cap de setmana més càlid de l'any, amb temperatures que, atenció, avui podrien arribar als 42 graus a Eivissa, Formentera i a l'interior i al sud de Mallorca, també el Llevant. És per això que els serveis d'emergència demanen especial prudència i recomanen, sobretot a les persones majors, que no s'exposin al sol i que cerquin zones el més fresques possible. També insisteixen en la necessitat d'hidratar-se. L'altre perill és el foc, i més veient el que està succeint a la península. La falta de pluges, la sequera i l'alta temperatura fa que tot l'arxipèlag, el risc d'incendi forestal sigui extrem. És important també tenir clar que està prohibit fer qualsevol foc, tot i que prèviament hagués estat autoritzat. Tot d'una escoltarem una previsió més específica del temps que ha de fer avui, però abans, altres temes en titulars. Aquesta matinada, un home de 43 anys, motorista, ha resultat ferit de gravetat després de patir un accident amb un cotxe al Coll d'en Rabassa, Vitòria Morell. Bon dia.
Bon dia. Segons informa el 061, els fets s'han produït poc abans de les 6 del matí. La víctima ha patit lesions de gravetat a una cama i ha estat traslladada per una ambulància de suport vital avançat a l'Hospital de Son Espases.
Quatre persones varen haver de ser rescatades a Lloro Baixa en un incendi a Porto Cristo a un edifici.
El fum va deixar inicialment atrapades quatre persones en el segon pis, entre les quals hi havia una persona major, una menor i un policia que havia pujat a auxiliar-les. L'edifici ha quedat presentat.
Els illencs tenen més estalvis que mai guardats al banc.
Enguany supera els 32.000 milions d'euros, segons el Banc d'Espanya. És la xifra més elevada d'ençà que hi ha registres. La causa principal és la por a futures crisis.
Tercera jornada de vaga avui del personal de terra de Ryanair, EasyJet i Norwegian.
Les dues jornades de vaga anteriors no han tingut gairebé gran afectació. Per avui hi ha programats als aeroports de les illes 1.630 vols, 78 manco que l'any passat.
I en una setmana comença la campanya de la Merla amb un increment del preu del 20%.
Enguany es paga 5 euros al quiló del bessó. Ara bé, encara no poden saber quina quantitat es podrà recol·lectar. Tot i les pluges de primavera, les plagues i les malalties són factors determinants.
En els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
Bon dia. El Real Mallorca, molt perjudicat per les decisions de l'àrbitre del partit, Munira Montero, va caure davant el Futbol Club Barcelona per 0 gols al 3 en un partit que al descans ja estava dat i beneït amb dos gols en contra i dos futbolistes menys per les expulsions de Morlanes i Murici.
I ja ho hem destacat a la portada. Avui el temps torna a ser protagonista per aquestes altes temperatures. Recordem que Eivissa, Formentera i l'interior, el sud i el llevant de Mallorca entraran a partir de les 11 en avís taronja a la Serra Tramuntana, al nord i al nord-est, però l'avís serà groc. Coloma García, bon dia.
Bon dia, el temps d'estiu per avui estarà ben present. Per una part, s'espera un dia assolellat amb un augment de la temperatura amb valors màxims de fins a 40 graus a Eivissa, sud i centre de Mallorca. La situació és de marejol amb un vent fluid de direcció variable inferior a 20 km hora a les Pitiusa i a Mallorca. Mentre que a Menorca la situació canvia un poc. Han de destacar el vent de mestral moderat al nord d'aquesta illa entre 20 i 40 km hora, amb una situació marítima en aquesta zona de maró. Per tant, en definitiva, la cola extrema el dia d'avui seguirà ben present, tot i que a partir del dimecres es preveu una treva.
Gràcies, Coloma. Són les 8 i 4 minuts. Ivan López és el control tècnic. Comencem.
Escoltant l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Aquest és el cap de setmana més càlid de l'estiu amb temperatures per sobre dels 40 graus. En alguns punts, segons l'AEMET, els termòmetres marquen fins a 6 graus i mig més respecte de la mitjana històrica. La temperatura més alta s'ha registrat fins ara a Binissalem, que han arribat als 41 graus, i per avui s'espera una situació semblant. La vista taronja s'estén també al llevant de Mallorca i les màximes al sud, a l'interior i a les Pitiuses podrien tocar els 42 graus.
Així com estan les coses, a partir de les 11 del matí s'activarà la vista taronja a Eivissa, Formentera i a l'interior sud i llevant de Mallorca, a la serra, al nord i al nord-est, l'avís serà groc, mentre que Menorca, a hores d'ara, no té previst cap avís. L'U2 reitera la seva encomana a la població de que romangui en zones el més fresques possibles i que no oblidi hidratar-se. L'AIMET informa que el calor extrem d'aquests dies es moderarà entre dilluns i dimecres i que dijous ja hi haurà temperatures entorn a la mitjana d'aquesta època o fins i tot per davall.
I en aquest context d'elevades temperatures, el risc d'incendi forestal és extrem a tot l'arxipèlag. Això vol dir que està prohibit fer foc, encara que s'hagués obtingut un permís per fer-ho, no només en zona forestal, sinó fins a mig quilòmetre en fora d'aquesta. Anna Torres és la directora general del Medi Natural.
Volem fer una crida a la ciutadania per extremar la prudència durant aquests dies, especialment després dels greus incendis que estan vent que afecten a la península. La col·laboració de tothom és essencial per protegir els nostres boscos.
Tot i la calor, entram en unes dates on les pluges intenses són habituals. Les Illes Balears han activat ja la situació de preemergència del Pla Inumbal com a mesura de prevenció davant del risc d'inundacions. L'objectiu és reforçar la coordinació entre administracions i garantir una resposta ràpida en cas de pluges torrencials.
Aquesta activació respon a la necessitat de preparar-se davant uns riscos que apareixen quan coincideixen temperatures molt elevades a les capes baixes de l'atmosfera amb temperatures relativament fresques a les capes altes. Pablo Garriz és el director general d'Emergències.
Se identifican históricamente una serie de fenómenos que tienen una estacionalidad. Y esta estacionalidad, en el caso de los fenómenos meteorológicos adversos que generan inundación, se producen desde mediados de agosto hasta finales de noviembre, finales de octubre, principios de noviembre.
Enguany, a més, s'estrena Inuncai, el primer òrgan de gestió integrada del risc d'inundacions a les illes. Al mes de maig ja es varen fer simulacions a Es Mercadal amb la participació de la UME. El director general d'Emergències destaca la importància de capacitat de mobilització de recursos davant inundacions.
El tema de los recursos es un tema importantísimo. ¿Por qué? Pues porque muchas veces en las emergencias se utilizan recursos que no son específicamente de los servicios de emergencias. Por tanto, esa capacidad de movilización de los recursos por parte de la Autoridad de Protección Civil es una habilidad especial que hay que tener muy entrenada.
Explica també que el Pla Inumbal és també una eina clau per avaluar la gravetat dels diferents escenaris i determinar quan és necessari demanar reforços de fora de les illes.
El plan lo que te permite es identificar cuando una situación es ordinaria, cuando estamos ante una situación que necesita refuerzo pero es manejable, cuando estamos en una situación extraordinaria y cuando estamos en una situación catastrófica. Y esa es la parte técnica del sistema de protección civil que se desarrolla desde la planificación.
Aquesta situació de preemergència es coordina amb el Pla Meteoval i es complementa amb altres mesures de prevenció, com el reforç dels plans municipals, la millora de les comunicacions d'emergència i també la vigilància del territori.
En clau de successos, aquesta matinada un home de 43 anys, motorista, ha resultat ferit de gravetat després de patir un accident amb un cotxe al Coll d'en Rabassa.
Segons informa el 061, els fets s'han produït poc abans de les 6 del matí. La víctima ha patit lesions de gravetat a una cama i ha estat traslladat per una ambulància de suport vital avançat a l'Hospital de Son Espases.
I un ciclista de 54 anys es troba també en estat greu després que ahir, passades les 7 del vespre, patís un accident amb un autobús a Pollença.
Fins al lloc dels fets es va desplaçar una ambulància de suport vital avançat que va assistir i traslladar la víctima a l'Hospital de Son Espases, on roman en estat greu en diversos traumatismes, segons ha informat el 061.
En surt ahir a Porto Cristo per un incendi amb 4 persones atrapades. Va ser a un edifici del carrer Llevant, el número 14, i el fum va deixar inicialment atrapades 4 persones en el segon pis, entre les quals una persona major, una menor i un policia que havia pujat a auxiliar-les. La policia de Porto Cristo ha hagut de precintar l'edifici habitat per 10 persones, distribuïdes en 2 pisos, per molt dels danys causats per l'incendi.
Els bombers de Manacor i Felanitx els varen poder treure sants i estalvis fins a 8 veïnats. En total han hagut de ser atesos per afectacions lleus de salut, segons ha informat el SAMU 061. També un bomber ha hagut de ser atès pels serveis sanitaris per un cop de calor. Els bombers de Mallorca han informat que el forjat de la planta baixa i les bigues de formigó han quedat molt danyats. Igualment, a la primera planta s'hi han detectat esquerdes importants. Dilluns, l'Ajuntament de Manacor emetrà un requeriment d'actuació a la propietat per assegurar materialment l'edifici a l'espera de les reparacions pertinents. José Julio Argandoña, tècnic del Bombers de Mallorca. Escoltaran també una veïnada del número 14 del carrer Llevant de Porto Cristo.
Ha sido un incendio que ha tenido mucha carga de fuego porque hay mucho material, muchos electrodomésticos, muchas cajas en este garaje y entonces pues ha cogido mucha fuerza.
Y veníamos yo y mi mujer y he visto bomberos, te digo, ¿qué pasa aquí? Y ya está, y me he asustado, ya está. Pero bueno, son vecinos míos de toda la vida, pero están bien todos. También todos. La mala suerte que la señora que han tenido que bajar con la grúa lo ha perdido todo lo de su casa de allí de la península.
I en clau més social, la Guàrdia Civil ha interceptat aquest dissabte a Formentera 51 persones d'origen magrebí per entrada irregular en territori espanyol.
Un primer grup de 16 va ser localitzat poc abans de les dues del capvespre a la línia de costa de Punta Safragat. El segon grup de 17 i el tercer de 18 varen arribar passades les 8:30 a la platja d'Es Migjorn i al sud. Des de dilluns, d'acord amb les dades facilitades per la delegació de govern central a les Illes Balears, han arribat a l'arxipèlag fora dels punts de controls en frontera 859 persones, 402 de les quals a Formentera.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
8:11, en clau econòmica, els illencs tenen més estalvis que mai guardats al banc. Ho diuen les dades del Banc d'Espanya. Enguany supera els 32.000 milions d'euros. Inclou particulars i empreses i exclou bancs i administracions públiques. És aquesta la xifra més elevada d'ençà que hi ha registres, això vol dir des del 1986.
El rècord va ser just fa mig any, a finals de 2024, amb més de 33.000 milions, mentre el dobler depositats al banc no aturen de créixer, una tendència molt diferent tenen els crèdits. Es varen disparar el 2005 coincidint en la bombolla immobiliària i a partir de 2011 comença la baixada fins que el 2015 queda estable i així continua 10 anys després. Es quantifica en uns 30.000 milions d'euros en crèdits a les Balears.
Hi ha diverses causes que expliquen aquesta dinàmica segons els economistes consultats per IB3 Notícies. Juanjo Caldés és el responsable de l'àrea institucional de Colònia Caixa Pollença.
Venim de, el millor fa anys, d'aquesta crisi financera i després de la pandèmia, que han tingut una tendència a ser més conservadors i mantenir un estalvi, un matalàs, per quan arribin situacions adverses poder-hi fer front.
Una major prudència per part dels ciutadans a l'hora d'invertir, que ha suposat que famílies i empreses tinguin més doblers estalviats, però aturats als bancs, sense invertir en cap producte.
Els depòsits continuaran, si no estables, augmentant per aquesta incertesa a nivell global. És un tema de prudència. Per això, també els crèdits potser no ha anat a l'alça, sinó que potser s'han estancat. Perquè per la prudència tant de les entitats financeres a l'hora d'oferir crèdits i préstecs, però també de les persones a l'hora de demanar-ne, per evitar un sobreendeutament.
Els economistes consultats apunten que entre els factors que influeixen hi ha la venda d'immobles estrangers i els ingressos per lloguers, també estrangers. En el cas de les empreses, opten per tenir fons acumulats per a petites inversions. La baixada dels crèdits va coincidir amb la baixada dels tipus d'interès i l'enduriment de les condicions per obtenir-los.
Hi ha més consciència i, per la nostra part, que sempre feim menció a l'educació financera, de fer aquestes reflexions de per què necessites doblers.
A les Illes, la ràtio entre crèdits i dipòsits és de quasi 1 a 1. Per cada euro demanat en crèdit, hi ha 95 cèntims dipositats al banc.
Uns doblers que de cada vegada palpam manco amb les mans. La targeta s'imposa com a mètode de pagament preferit pels espanyols. Segons l'estudi Mètodes de Pagament 2025 de Pay No Pain, només 2 de cada 10 clients opta encara per l'efectiu. Són principalment gent major.
Cada vegada que arriba l'hora de pagar en un establiment, podem decidir si fer-ho amb efectiu o amb la targeta, un gest habitual i amb preferències.
Bueno, yo paso 50-50. cuánto?
Yo solo pagaba en tarjeta porque mai duc efectiu.
Me gusta tocar el dinero y sé cuánto gasto, que con tarjeta se va muy fácil.
A les Balears l'ús de l'efectiu és menys habitual que en altres comunitats i les diferències generacionals són evidents. Els més joves prefereixen pagar amb el mòbil o el rellotge intel·ligent, mentre que els majors opten per la targeta i, en segon lloc, per l'efectiu.
La gent ja no va amb monedes, sempre paguen en targeta, vol dir, sigui un euro i mig, no d'un de pes.
Perquè me resulta més còmodo.
Más fácil para hacer bizum, para repartirlo luego entre los compañeros, los amigos.
No tinc dos pes així negre que nostre i per no poder treure, pues fa directament en targeta.
Tenen la targeta damunt, el mòbil, que ja és molt habitual.
Malgrat l'avanç dels pagaments digitals, la majoria no vol veure desaparèixer el doblers en efectiu.
Intent pagar, pues, dur sempre efectiu a la butxaca i allò que pugui pagar amb efectiu ho paga amb efectiu.
Tienes que ir a sacar al cajero, tienes que ser de ese banco y es más complicado.
La convivència de diferents mètodes de pagament pareix que seguiran els propers anys.
Més coses. Avui als aeroports de les Balears hi ha previstos 1.630 vols, 78 mango que l'any passat en aquestes mateixes dates. Com sempre, el de més activitat és el de Palma, són Sant Joan, per on passaran 1.035, dels quals 811 són internacionals.
I avui és la tercera jornada de vaga de personal de terra de Ryanair, EasyJet i Norwegian. Des de divendres, amb els serveis mínims decretats, no hi ha hagut una gran incidència, fins al punt que els mateixos passatgers desconeixien el manco, la majoria, que hi havia vaga.
Els sindicats se'n recorden que la vaga s'ha convocat per reclamar millores salarials i de condicions laborals després d'un estiu que qualifiquen de sobreesforç per part dels treballadors i amb beneficis rècord per a les companyies.
Insisteixen que, mentre no hi hagi una negociació real, mantindran les mobilitzacions malgrat les restriccions que els imposen els serveis mínims.
La gran afluència de visitants es nota al carrer, sobretot als municipis més turístics, tot i que fa setmanes que escoltem amb les queixes dels restauradors i dels comerciants que no han fet la caixa que esperaven. La situació varia segons la zona i una d'aquestes zones de la qual parlam és Magaluf, a Calvià.
A Magaluf la presència de turistes és constant, els carrers estan plens de gent passejant i les platges registren una gran afluència, però a l'hora de traslladar els beneficis econòmics de la restauració, la realitat, diuen, no és tan clara com alguns esperaven. Els empresaris de la zona remarquen que la fotografia de plenitud al carrer no sempre reflecteix a la caixa dels negocis. Nicuarica, de treballador del Piano Bar, assegura que enguany la sensació és d'escassetat, amb menys consum i un client més contingut. En la mateixa línia s'expressa el propietari del Bar Mous i de la pizzeria Trastavere, que expliquen que els visitants gasten menys i que la presència de grans supermercats a la zona ha canviat els hàbits dels turistes, que prefereixen comprar i menjar al seu allotjament abans que consumir en bars i restaurants locals.
Pues está la cosa floja, la verdad. Está flojita, mira cómo estamos, vacíos. Y después por las noches, pues igual. Dicen que hay masificación de turismo, pero las zonas turísticas no. Será en Palma, en ciudad. Por aquí, muy tranquilo.
Lo que tenemos negocio en la calle va mal. El todo incluido nos afecta mucho. Los albis también, los pakistanis también, los indios también. Esto a los negocios de pie de la calle toda la vida que han estado aquí, restaurantes, bares normales, eso nos está afectando en todos los aspectos.
Més optimistes mostra Dani, responsable del conegut restaurant El Ancla Verde, que apunta que, tot i que el turista arriba de manera més escalonada i amb una despesa més repartida, el balanç final de la temporada és positiu i confia que l'agost i setembre acabin de consolidar els bons resultats.
La temporada d'este any pues viene bien, hay bastante trabajo. Lo que para allí no es como otros años, no es tan continuo. Unos días hay mucho trabajo, otros días hay menos, pero sí, aquí no paramos. Estamos muy contentos, como siempre.
D'altra banda, els turistes de la zona també reconeixen que cada vegada els és més difícil anar a menjar fora per la pujada dels preus. Expliquen que el cost del menú s'ha encarit notablement en els darrers anys i que això condiciona el seu consum en bars i restaurants.
Sí, precio, que antes uno precio y ahora otro precio. Por ejemplo, doner kebab también, 4,95, ahora 6, 7, así, en Magaluf, ¿eh? Pero otro sitio no sé.
Bueno, pues sí, yo ahora voy a comer mucho menos fuera que antes, y sí, se nota. Los restaurantes son mucho más caros. Lo que antes te costaba un menú, por ejemplo, que te costaba 10 euros, 9 y pico, ahora te cuesta 15, 16. Se nota mucho la subida de los precios.
Magaluf manté el pols turístic amb carrers i platges plenes, però la restauració afronta una realitat desigual. Mentre alguns negocis es queixen de la davallada de consum i de l'impacte dels preus i dels nous hàbits, d'altres confien que la temporada acabi deixant un balanç positiu.
Mentre sectors com la restauració es queixen de la pèrdua de clients i la baixada de la despesa aquesta temporada, els hotelers pitiusos estan contents amb la marxa d'una campanya en què tornen a augmentar els clients. Alberto Ferrer.
De mitjana, els hotels han tingut ocupats el 82% dels llits fins l'1 d'agost. És un increment petit, de poc més de mig punt, però això fa que a dia d'avui el sector es moguin unes xifres idèntiques a les de 2024, un molt bon any pels hotels d'Eivissa i Formentera. La patronal diu que juny i sobretot maig han estat fluixos, però la pujada de clients del juliol, que ha fregat el 89% d'ocupació, ha girat la truita en positiu. Maria Costa és la presidenta de la FEIF.
Començar l'estiu pot variar, no? La segona quinzena va ser prou bona, amb dades totalment similars a les del 2024, i juny sí que ha estat un poquet superior, amb un augment d'un 6% respecte a l'any 2024, que tampoc considerant que siga molt grau de variabilitat, que podem considerar que és molt aparegut el 2024, per tant, estem contents.
Amb tot, els hotelers admeten que potser varen pujar massa els preus per enguany i han hagut de fer ofertes d'última hora per acabar d'omplir, així que mantindran ingressos però a costa d'una menor rendibilitat. Alicia Reina es la presidenta a las Baleares de la Asociación Española de Directores de Hotel.
Estamos ante una temporada que está siendo bastante atípica. Muchos hoteleros adoptaron estrategias de precios un poco arriesgadas, con precios desorbitados, y los que no han reaccionado, porque evidentemente esto ha supuesto una ralentización de las ventas, pues eso están padeciendo más. Ha habido un incremento de gastos que sí que evidentemente van a desembocar en que las rentabilidades no van a ser tan buenas como en 2024.
Els directors d'hotel diuen que l'oferta ha estat diversificada i encara que augmentin els adult only, no s'exclou les famílies. Això sí, han d'estar disposades a pagar més.
Més coses que afecten el sector turístic. Disparitat d'opinions entre els guies turístics de Mallorca davant l'anunci d'una nova convocatòria per habilitar nous professionals. Això després de 20 anys sense haver-hi exàmens. Mentre que alguns creuen que és una manera d'acabar amb l'intrusisme, altres consideren que no soluciona el problema i que devalua la professió.
Matías Cardell, amb més de 30 anys d'experiència, és un dels 240 guies oficials que hi ha a Mallorca. Es queixa de l'intrusisme i la manca de professionals acreditats, motiu pels quals l'associació que representa celebra l'anunci del Consell de fer examen després de 20 anys sense places.
Exàmens, això significa que hi haurà més professionals i moltes vegades tenim problemes per aconseguir guies, per donar servei a totes les excursions.
Cardell ha treballat també a fer de guia per visitants d'un creuer de luxe Europa 2, una embarcació d'uns 500 passatgers que han pagat prop de 6.000 euros per 10 dies. En aquesta ocasió, el manco, un idioma que diu que cada vegada dominen més els guies, és l'alemany.
Els guies que ara tenen habilitació, que han sortit de formació professional, pràcticament només xerren anglès. Alemany, molt pots. Hi ha bastant de demanda d'alemany i, no sé, igual quan on anem els veterans d'aquí 5 o 6 anys no haurà guies d'alemany pràcticament.
Després de la visita, alguns passatgers han valorat la seva feina.
El guia ho fa molt bé, explica molt bé, parla bon alemany, en sap molt, top.
Ja, sehr gut bis jetzt.
Ben presentat. Una bona visió general de Mallorca i de Palma. Estan molt contents.
Freuen uns sehr.
Els exàmens oficials es convocaran enguany, una convocatòria que no ha agradat a tothom. L'Associació de Guies Oficials de Mallorca ha manifestat el seu rebuig perquè, segons indiquen, considera que devalua la professió.
Vuit i 23 minuts fora de les illes, actualització de la informació dels incendis forestals a la península que mantenen centenars de persones evacuades o confinades i deixen 3 persones mortes i diversos ferits a més de 100.000 hectàrees de terrenys cremades. N'hi ha un de nou a Jaén i dos a Lleó, un dels quals ha entrat d'Ourense, que han obligat a desallotjar 11 localitats. Hi ha 10 focs actius en terres lleoneses. A Ourense són 10, amb 42.000 les hectàrees cremades, mentre que a Astúries n'hi ha 10.
A Castella i Lleó, 4 dels 6 ferits en els incendis en aquesta comunitat, on romanen cremats fins a 26 focs, continuen en estat crítics. Hi ha millorat la situació a Zamora i Ávila. En canvi, a Càceres preocupa l'aproximació del foc de Jarilla a Plasència i els mitjans es concentren en mirar de tallar el camí al foc. Hi ha 1.400 efectius de l'UME desplegats i mitjans estatals a 19 punts. Avui capvespre s'incorporaran 2 avions italians. Hi ha 12 carreteres afectades i la línia d'alta velocitat Madrid-Galícia continua fora de servei. Aquest diumenge el president del govern, Pedro Sánchez, visitarà Ourense i El Bierzo, a Lleó. Hi ha 27 detinguts i 83 investigats per incendis forestals a Espanya des de juny. Sara Gessen, vicepresidenta tercera i ministra per a la transició ecològica.
Estamos dando respuesta a todos los medios que han sido solicitados. Tenemos que trabajar actuando desde el rigor técnico y actuando desde la responsabilidad, solicitando lo que realmente se necesita. El gobierno va a seguir estando cuando consigamos esa extinción de todos los incendios en el territorio, y si eso requiere zona catastrófica, también estaremos ahí.
I avui es compleixen 8 anys dels atemptats terroristes del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils, que van deixar 368 víctimes, 16 d'elles mortals. El record tornarà a centrar-se a la Rambla de Barcelona, on una furgoneta va atropellar centenars de persones. L'homenatge principal tindrà lloc a les 10 del matí al Pla de l'Os, amb una ofrena floral i un minut de silenci sobre el mosaic de Joan Miró, just al punt on el vehicle va quedar aturat.
Però no serà l'únic acte. Diverses localitats catalanes han organitzat commemoracions pròpies. A Sant Adrià del Besòs es descobrirà una placa en memòria de les víctimes en la plaça Guillermo Vidaña, un espai que ja ret homenatge al regidor del PP, José Luis Ruiz Casado, assassinat per ETA fa 25 anys. També a Ripoll, al municipi on vivien els joves terroristes, es farà una ofrena floral al monòlit inaugurat l'any passat en record de les víctimes. L'acte es farà avui a la baixa a les 7, tot i que no estarà absent de polèmica després que en l'edició anterior es vetés la presència de la comunitat musulmana. A Cambrils, l'homenatge serà al Memorial de la Pau davant del Club Nàutic, on 5 atacants van acotellar vianants i van matar una dona abans de ser abatuts.
En internacional, el president d'Ucraïna i el dels Estats Units es reuniran demà dilluns a Washington. El nord-americà Donald Trump vol informar el seu homòleg ucraïnès, Volodymyr Zelensky, de la reunió d'ahir a Alaska amb el president rus Vladimir Putin. Reunió per parlar de les condicions per un acord de pau entre Rússia i Ucraïna.
En un escrit aquest dissabte a les xarxes socials, Trump diu que tant la trobada amb Putin com la conversa telefònica posterior amb Zelensky van anar molt bé. També ha dit que va parlar amb el secretari general de l'OTAN i diversos líders europeus no especificats i que tothom coincideix en que s'ha de cercar l'acord de pau més enllà d'altos al focs que difícilment es compleixen, conclou el republicà, que si tot va bé, dilluns programaran una reunió amb Putin que serà a tres bandes, comptant amb Ucraïna. Mentrestant, aquest diumenge serà Zelensky el que parli amb líders europeus per analitzar el resultat de la cimera. Recordem que Trump ha demanat també la seva implicació en la resposta sobre una entesa que acabi amb la guerra.
I el ministre bolivià Roberto Ríos Sanjines ha alertat que sectors afins a l'expresident Evo Morales, inhabilitat per a presentar-se als comicis, podrien intentar alterar el procés electoral que es viu avui diumenge al país, on la ciutadania escull el successor del president sortint, Luis Arce.
El ministre ha demanat a la comunitat internacional que es mantingui atenta a possibles intents de desestabilització, tot i que ha assegurat que les forces de seguretat garantiran que la jornada transcorri amb normalitat. En aquest sentit, ha destacat que, malgrat les amenaces, la campanya electoral s'ha pogut fer en llibertat a Cocochambra i altres regions amb actes de diversos partits. Com a mostra de control previ, el govern ha informat de prop de 1.250 detencions en les últimes hores per incompliment de la llei electoral, entre ells consum i venda d'alcohol, reunions públiques no autoritzades i circulació sense permisos especials.
I un darrer punt, el manco 7 palestins han mort i un nombre indeterminat han resultat ferits aquesta matinada en un bombardeig de les forces de defensa d'Israel contra la ciutat de Gaza, coincidint amb l'inici de l'operació d'expulsió dels seus residents cap al sud de la franja.
Aquest episodi marca l'inici d'una nova ofensiva anunciada pel primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i que preveu desplaçar la població des de la ciutat cap als camps de refugiats de la costa central. Mentrestant, el Ministeri de Sanitat de Gaza actualitza el seu balanç en 61.897 morts i 1.556 ferits des de l'inici de la guerra, amb 385 nous ferits des de divendres. Només des de la ruptura de l'alto el foc del març passat s'hi compten més de 10.300 morts i més de 43.600 ferits. Els hospitals també alerten d'una altra crisi, la fam. Ja són 251 les víctimes mortals per desnutrició, entre elles 108 infants.
Han tocat les 8 i mitja, repassam ara els principals titulars. A partir de les 11 s'activa la vista taronja per altes temperatures a les Pitiuses i a l'interior sud i llevant de Mallorca.
En aquestes zones es podria arribar als 42 graus. L'avís serà groc a la Serra de Tramuntana i al nord i nord-est de Mallorca. La directora general de Medi Natural, l'Anna Torres, recorda que el risc d'incendi és extrem i que es prohibeix fer qualsevol tipus de foc.
Volem fer una crida a la ciutadania per extremar la prudència durant aquests dies, especialment després dels greus incendis que estan veient que afecten a la península. La col·laboració de tothom és essencial per protegir els nostres boscos.
Aquesta matinada, un home de 43 anys, motorista, ha resultat ferit de gravetat després de patir un accident amb un cotxe al Coll d'en Rabassa.
Segons informa el 061, els fets s'han produït poc abans de les 6 del matí. La víctima ha patit lesions de gravetat a una cama i ha estat traslladat per una ambulància de suport vital avançat a l'hospital de Son Espases.
Quatre persones varen haver de ser rescatades a Llorabaixa en un incendi a Porto Cristo, un edifici.
El fum va deixar inicialment atrapades quatre persones en el segon pis, entre les quals hi havia una persona major, una menor i un policia que havia pujat a auxiliar-les. L'edifici ha quedat precintat. José Julio Argandoña és tècnic de bombers de Mallorca.
Ha sido un incendio que ha tenido mucha carga de fuego porque hay mucho material, muchos electrodomésticos, muchas cajas en este garaje y entonces pues ha cogido mucha fuerza.
Els illencs tenen més estalvis que mai guardats al banc.
Enguany supera els 32.000 milions d'euros. Segons el Banc d'Espanya, és la xifra més elevada d'ençà que hi ha registres. La causa principal és la por a futures crisis.
Tercera jornada avui de vaga del personal de terra de Ryanair, EasyJet i Norwegian.
Les dues jornades de vaga anteriors no han tingut una gran afectació, però avui hi ha programats als aeroports de les illes 1.630 vols, 78 manco que l'any passat.
L'ocupació dels hotels d'Eivissa i Formentera remunta gràcies a les ofertes de darrera hora.
El juliol freguen el 89% d'ocupació. Els hotelers reconeixen que potser varen pujar massa els preus per enguany. Així de clar ho explica la presidenta de les Balears de l'Associació Espanyola de Directors d'Hotels, Alicia Reina.
Estamos ante una temporada que está siendo bastante atípica. Muchos hoteleros adoptaron estrategias de precios un poco arriesgadas, con precios desorbitados, y los que no han reaccionado, porque evidentemente esto ha supuesto una ralentización de las ventas, pues eso están padeciendo más. Ha habido un incremento de gastos que sí que evidentemente van a desembocar en que las rentabilidades no van a ser tan buenas como en 2024.
I en una setmana comença la campanya de l'ametla amb un increment del preu del 20%.
Enguany es paga 5 euros al quilo del bessó. Ara bé, encara no poden saber quina quantitat es podrà recol·lectar, tot i les pluges de primavera, les plagues i les malalties són factors determinants.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Temps ara també per repassar les principals portades de la premsa autonòmica i nacional avui, diumenge 17 d'agost. Als diaris de les Illes Balears, el protagonista indiscutible és el futbol. La polèmica arbitral en el partit d'ahir entre el Reial Mallorca i el Barça ocupa gran part de les primeres pàgines. En clau estatal, en canvi, el focus estrellà de la crisi dels incendis forestals que continuen arrasant diferents punts de la península.
Començam, idò, amb l'última hora, que obri amb una gran fotografia pàgina gairebé completa del duel del Mallorca contra el Barça amb el tècnic Jacobo Arrasate i l'àrbitre José Luis Munuera com a protagonistes visuals d'una polèmica que, segons el Club Vermelló, va condicionar l'enfrontament. A més de l'apartat esportiu, el diari destaca que una quarta part de la mà d'obra de Balears és estrangera, una dada que posa de manifest la dependència del mercat laboral de la immigració, sobretot en sectors com l'hoteleria, la restauració i la construcció. La portada es completa amb una imatge més petita de l'Aró, que hi va viure amb intensitat. La seva festa més emblemàtica, els cossiers, compliren de color i tradició els carrers del municipi.
Diari de Mallorca també situa el conflicte arbitral com a protagonista, ho fa amb una imatge gràfica del Vermelló Muriqui, que es sent expulsat del partit. Sota l'imatge podem llegir vermells de vergonya.
L'acompanya amb altres informacions de caire social i cultural. D'una banda, les germanes Busquets, que han aconseguit situar-se a l'èlit del ballet internacional, i d'altra, un reportatge sobre salut que assenyala que en només 10 anys Balears ha duplicat la demanda de tractaments de fertilitat, una dada que reflecteix els canvis socials i demogràfic de les illes. Al diari d'Eivissa, la imatge i el titular principal estan dedicats al que qualifiquen com l'últim gran assentament a la zona de Sa Joveria, a les portes d'Eivissa. Prop de mig miler de persones malviuen en unes 200 barraques. Una situació que el diari il·lustra amb una fotografia aèria on es veu l'abast del campament i la seva proximitat amb la ciutat. També destaca en portada la localització d'un nou heliport il·legal a un terreny de Jesús que ha generat inquietud entre els veïnats pel trànsit d'aeronaus sense autorització. En clau sanitària, el diari subratlla que l'Hospital de Can Mises s'ha consolidat com el líder balear en inseminacions artificials i en l'àmbit mediambiental recorda que Eivissa es troba en alerta màxima per risc d'incendis. Acabam amb la premsa autonòmica destacant els principals titulars del Diario de Menorca que passen per política territorial. El diari explica que s'atura la modificació del Pla Territorial Insular amb 95 dels seus 140 articles afectats i que no es pot tramitar com una modificació puntual tal com pretenia el Partit Popular. La imatge de portada destaca el problema de l'habitatge a l'illa amb el reportatge «Quan la caravana és l'única opció», que mostra com trobar casa pels treballadors de temporada s'ha convertit en una missió impossible.
I ho dèiem a l'inici, en clau nacional, el protagonisme és per als incendis forestals.
El País obre amb el drama dels incendis. La portada s'acompanya d'una imatge d'alt impacte visual amb els efectius d'emergència enmig del fum i les flames. Destaquen també l'aturada estival de Pedro Sánchez davant l'emergència climàtica. En clau internacional, El País obre amb la proposta de Trump per assolir la pau a Ucraïna, assumint, això sí, el guió de Putin. La Vanguardia també centra la portada en la crisi dels incendis i alerta que Espanya afronta tres dies crítics, mentre situa en segon pla el debat sobre el paper internacional de Trump i la pressió turística sobre l'habitatge a Barcelona. D'una forma més discreta, això sí, La Vanguardia també destaca la victòria del Club Blaugrana front al Mallorca. I acabam amb El Mundo, que titula que Trump pressiona Zelensky perquè signi la pau de Putin i el convoca a la Casa Blanca. També dona protagonisme als incendis amb el testimoni del ramader Òscar Puente, que torna a veure's afectat després de les flames del 2022. A més, recull el 8è aniversari dels atemptats del 17 d'agost a la Rambla de Barcelona i inclou l'entrevista a l'enginyer espanyol de la NASA que treballa perquè la Lluna pugui ser habitable.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I quan són les 8 i 38 minuts, poden saludar Anna de la Salut. Bon dia, com
bon
estàs?
Bon dia, va bé.
Per avançar-nos als continguts de La Gran Vida, que ja sabeu que comença a partir de les 9.
Bon dia. Idai, avui recuperam una entrevista a Tomàs Jordà, és neurobiòleg, que forma part d'un projecte de mapes cerebrals del Centre Guís. Fa anys que està fora, però és mallorquí, un d'aquests cervells fugaç.
Efectivament.
I parlarem amb ell sobre aquest cervell humà a nivell tant cel·lular com molecular. També tindrem entrevista a Desiree Vela. Ella és una activista antiracista, perspectiva afrocentrada i dedicada una miqueta a l'activisme estètic de la identitat afro. Amb ella parlarem a primera hora també. Tindrem un reportatge avui de Robert Mercè, que ha conversat d'una banda amb Lluís Cortes, però també amb tota la seva família. Lluís Cortes és un nedador paralímpic, té 16 anys i pateix una malaltia rara que li provoca una atròfia muscular de les seves extremitats inferiors i superiors, i ens parlarà una miqueta dels seus reptes i de la seva situació. Més col·laboracions tindrem avui Joan Moñino per Les Mallorquins, Roger Pistola, que ens torna a visitar en aquestes sessions d'estiu amb secció musical, i també tindrem, ahir te parlava de cançons d'estiu, una secció que no vàrem que abans varen quedar el 2010, així que si vols, avui, sí, pots tornar.
Puc tornar, encara queden anys.
Sí.
Gràcies, Anna. Tot això serà a partir de les 9 del matí. Són ara les 8:40, donant pas als esports.
Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
Salutació, molt bon dia. Temps per la informació esportiva a IBT Ràdio. El Real Mallorca s'estén en Lliga amb derrota per 0-3 davant del Futbol Club Barcelona. Això, en principi, era el previsible. El conjunt blaugrana és molt superior a dia d'avui als vermells. Una altra cosa va ser el criteri arbitral que hi va perjudicar de forma clara el Real Mallorca. L'andalús Munura Montero va donar validesa al primer gol del Barça, obra de Rafinha quan la pilota ja havia sortit per banda. En el segon, obra de Ferran Torres, no va aturar el joc, segons marca la reglamentació després de rebre Raillo una forta pilotada al cap, i va expulsar Morlanes per doble amonestació i haver d'emmoritxi amb vermella directa a instàncies del VAR. Tot això en 39 minuts de partit. Un partit que, lògicament, amb 0-2 i dos futbolistes menys, va acabar pel Real Mallorca. El 0-3 de Lamine Yamal al 94 va ser simplement anecdòtic. Cal recordar que el jugador visitant Rafinha va veure targeta groga al minut 52 per una duríssima entrada amb Mateu Morey, una acció que, reglament en mà, és vermella directa. S'envia el tècnic, Jagoba Arrasate. Ell ho conta tot. Y no cal afegir res més.
Sí, nos explican la semana pasada, sin ir más lejos, en la charla, que si hay un golpe en la cabeza se para el juego. Entonces, el cuarto delante mío le ha dicho que pare porque es un golpe en la cabeza, él se lleva el silbato a la boca, todos pensamos que ha pitado, yo pensaba que había pitado, pero no lo había escuchado. Y para asombro de todos, pues, da gol. Entonces, es algo que no lo acabo de entender. Ha venido, que le agradezco que venga, me ha dado la explicación, me ha dicho que Mafeo no se había mareado, tú cuando caes tampoco sabes, ¿no?, si se ha mareado o no. Y luego pues lo de Morlanes, en esa acción le sacan la amarilla y está condicionado, y luego en una rigurosa le sacan la segunda, y Muri pues no es la primera vez que tiene un 50 de pie y eleva el pie, y con tan mala suerte que le va a la cara, y el árbitro ha sacado amarilla, pero desde el VAR le han avisado, y era una pena, ¿no?, porque el partido ha durado 20 y tantos minutos. Habéis visto el partido y el criterio creo que no ha sido el mismo. Entonces, pues bueno, te chirría, te fastidia, te cabrea. Y luego en el descanso es una situación muy complicada. Con 9 jugadores y con 0-2, pues tienes todo el segundo tiempo por delante. Y bueno, pues bueno, ahí estábamos todos muy calientes. Es que yo quiero ver ahora en las siguientes jornadas o mañana mismo a ver si van a dejar también seguir o si van a parar al momento. Queremos ver. Todos pensábamos que lo iba a parar. Igual nos hemos quedado quietos. No nos tenemos que quedar. Puede ser. Luego Ferran la pone también en la escuadra, ¿no? Y luego, pues claro que Manu no puede protestar ahí porque se carga de una amarilla, pero son momentos muy complicados cuando tú te sientes, sientes que es injusto lo que está pasando, pues a veces con esas pulsaciones de más, pues es complicado también callarte, ¿no? Y son cosas que tenemos que aprender para el futuro.
En qualsevol cas, Arrasate es queda amb la segona part del seu equip, on va tractar de competir amb dos futbolistes menys y 2 gols en contra.
Pero hay que hacer un ejercicio de calmarnos, de buscar gente fresca. Hemos hecho 3 cambios, creo que nos han dado ese empuje, ese aire, esa salida también Dani y Mateo Josef jugando 4 y 4, pero por lo menos por fuera algo de salida y creo que la afición lo ha agradecido y me quedo con ese segundo tiempo. La pena un poco el último gol también, que afea más, si cabe, el resultado.
Les paraules del tècnic del Real Mallorca, Iagobo Arrasat. Sentim ara el capità del conjunt mallorquinista, Antonio Rayo, protagonista involuntari a la polèmica xoc que va acabar amb el 0-2 de Ferran Torres.
10 segundos han pasado. 10 segundos de que yo, da la casualidad que me caigo. Es más, ya te digo, en ese momento me mareo un poco porque mis 2 primeros pasos es que como que me quiero levantar y no puedo, o sea, ¿no? Entonces, creo que esos 10 segundos da tiempo más que de sobra porque el balón vuela alto, le damos vista a repetición, cae, juegan, tocan y al final chuta, ¿no? Que nos lo expliquen porque al final cualquier otra jugada de choque de cabeza se para al segundo y esa pues no se ha parado. No digo que sea culpa del árbitro ni mucho menos, interpreta de cierta manera, pero bueno, si el reglamento nos dice una cosa, creo que hay que cumplirlo, ¿no? Al fin y al cabo, hasta los propios jugadores del Barça no lo decían. Bueno, que ellos al final no tienen culpa de nada y que hace una semana precisamente a ellos le habían explicado lo mismo.
Les paraules d'Antonio Rayo, sense cap dubte després sentint-lo sobre qualsevol tipus de comentari. De la primera jornada, recordant marcadors, el divendres va jugar el Villarreal 2, Oviedo 0, Girona 1, Rayo Vallecano 3. Ahir, a més del Mallorca 0, Futbol Club Barcelona 3, es va jugar el València 1, Real Sociedad 1 i Deportiva Alavés 2, Llevant 1. Per avui a les 5, Celta Getafe 7:30, Atlètic Club de Bilbao Sevilla i a les 9:30, Espanyol Atlètic de Madrid. Pel que fa a la primera federació, l'U d'Eivissa jugarà avui a Valdebebas el darrer partit de la temporada, o ho farà davant del Real Madrid Castella d'Arbeloa a partir de les 10:30. Així pensa el davanter francès de l'UD, Sufian El Fouti.
Jugamos el domingo contra el Castillo, que es un equipo bastante bien, como el Atlético. Yo creo que vamos a descansar bien y vamos a coger este partido de domingo con mucho serio y vamos a hacer todo para ganar.
I més partits de preparació de pretemporada. Segona federació i es va jugar a la ciutat esportiva Son Bibiloni. El Real Mallorca divisió de nou davant del Poblense en triomf dels blaugranes per 2-3. Altres partits, a Sa Plana, Andrat 0, Leti Balears 1. I el Sant Francesc Xavier en el trofeu Trasmapi Formentera 1, Societat Esportiva Eivissa 0. L'Illes Balears Palmafutsal va escombrar de la pista l'Anderlecht per 8-1 i s'adjudica una nova edició del trofeu Ciutat de Palma Memorial Miquel Jaume. En un partit sense gaire història, cal destacar el hat-trick del debutant Alisson, el que sentim.
No hay como debutar de forma mejor do que esta. Muy feliz pelos 3 goles da partida y por toda a equipe, por todo que viemos haciendo durante a semana. Hacía anos que estava esperando por esta oportunidad de debutar aquí en Palma.
Pel que fa al tècnic de l'Illes, Antonio Vadillo, aquest es va mostrar molt satisfet pel que va veure sobre la pista.
El equipo ha trabajado bien, hemos intentado hacer todas las cositas que veníamos trabajando. Es verdad que tenemos que mejorar, ¿no? En aspectos del juego, pero contento. La actitud de 10, el equipo siempre ha querido correr para adelante, y eso la verdad que nos deja satisfechos.
Per altra banda, afegir que el club va comunicar més del partit que Bruno Gómez no formaria part del roster oficial. El motiu, que el brasiler s'anirà a les pròximes hores de l'Illes Balears per Palmafutsal. D'aquesta forma, Gómez es convertiria en la 6a sortida del club palmesana després de Marcelo, Enrique, Neguinho, Gordillo i el manacorí Nil Ten. En aquest cas, s'ha dit el Sala 5 Martorell. Pel que fa al món de les dues rodes, Joan Mir sortirà avui de la 10a posició al Gran Premi d'Àustria de motociclisme a la categoria MotoGP. Ahir, a la cursa a l'esprint, va fer el 13è després de patir a l'inici un cop que el va relegar a la darrera posició. El sentit.
Ens han quedat a 3 dècimes del meu temps ideal i per això estic un poc decebut, perquè crec que ho podíem haver fet millor. I després, sa carrera, pues, sa conseqüència del toque amb en Peco, que ha tingut els problemes a sortida, pues, m'ha fet que mai de sortir de sa línia de sa curva 2 i m'he quedat darrer. A partir d'aquí remuntar fins als 13. No ha estat una mala carrera, però tenim potencial per molt més.
I a la Q2, a Moto2, Izan Guevara va acabar penúltim. El mallorquí va patir les conseqüències de la caiguda divendres i no va poder sprintar amb comoditat. Amb tot, Guevara confia que va avui entre els 10 primers.
A ritme de carrera estoy mucho mejor. Sí que veré que una vuelta me está costando, porque al final tengo afectado los dos dedos de la mano derecha y me cuesta mucho coger el gas rápido. Entonces a una vuelta peco en eso, en no coger el gas muy pronto. Entonces a ritmo me encuentro muy bien, me encuentro muy fuerte. Sí que es verdad que ahora partimos un poco atrás, pero no descarto llegar al top 10. Porque el ritmo, la verdad, me he encontrado muy cómodo, físicamente me encuentro bien, los neumáticos trabajan bastante bien, entonces me veo confiado, pero tampoco para estar tan adelante, sino para llegar al top 10.
I acabam amb rugby. El rugby balear ja està de pretemporada. Palma Unión començarà la seva preparació de cara al debut a divisió de 9B demà dilluns, de 8 d'agost. Abans ja ho ha fet el que serà rival directe en la lluita per la permanència i la segona categoria del rugby estatal, el Toro Rugby. Els calvianers, amb nou tècnic a la banqueta, intentaran fer una bona temporada. Es tracta de l'exjugador argentí Gaston Battaglia. Als seus 34 anys, l'exmig de melé del Chateauguay francès sap el que li espera per davant.
Que podem meter alto ritmo i continuar el juego. Y bueno, ser sólidos en los contactos, en las formaciones móviles. Yo creo que va a estar en la velocidad de ejecución nuestro juego. Ah, bueno, no los conozco mucho los jugadores. Tengo que ver ahí los líderes, la Charnier, los 9 y 10, cómo se define este año. Pero bueno, velocidad de ejecución y hacer las cosas bien, básicas bien, va a ser el principio.
Amb les baixes ja oficials de Petro Maki, que se'n va a l'Andorra, i César Ávila, que jugarà la Bundesliga 2 alemana, el Toro espera assolir una temporada més la permanència a la segona categoria del rugby espanyol. Amb aquest apunt de rugby, ho deixem. Fins aquí els esports.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
La Gran Vida.
Bon dia, són les 9. Començar amb La Gran Vida.
El teu magazín de cap de setmana.
Xisca, com estàs?
Què tal, com va?
Es presto.
Se nota. Jo crec que fa dècades ja que vull xerrar aquest tema i no m'havia atrevit a verbalitzar-ho. Xerrem avui destruït dels plaers culpables. Radio.
Clar, m'agradaven moltes coses de ses que he renunciat. Uh-huh. Però d'un grup de música que mai no m'he
ja
renunciat...
Quines.
...dels seus inicis, Héroes del Silenci.
Ai.
La Gran Vida. A IB3 Ràdio, a partir de les 9 del matí. Amb Anna de la Salut. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Anivava amunt, que se van amagrir molt en el moviment. Jo ja era casada. I ell tenia un cotxe.
Jo, mon pare, me comptava Sant Joan el 36 o 7 antes de jo néixer. Va estar a punt de desaparèixer.
Anaven a Sant Valls i duien dues cordes ell de xeixa i nosaltres en serració i això. Mos vàrem arreglar sempre. De mallà, però...
El Fabiolet havia anat per mi i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Miseri, que això ho va ser una miseri.
Diumenge a les 11 del vespre...
Va haver trets en aquesta casa i a la gravació senten un renou molt fort, uns renous que jo vos puc garantir, després està que se me cregui o no, però no tindria cap sentit contar tota aquesta història, no? Jo era allà i aquests renous no se sentien. Sembla sentir-se qualque cosa com si estiguessin dient-li...
Diu, claríssimament...
Font de Misteris.
Amb Xema Font.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Vuit i 53 minuts, anem amb més informacions relativa a les illes, com aquesta. La campanya de l'ametla s'ha encetat la setmana que ve a Mallorca amb un major preu que l'any passat. La pujada és de gairebé el 20% i es pagarà a 5 euros el quilo de bessó. Amb tot, els productors no gosen pronosticar quina quantitat de producte es recollirà en guany.
Això perquè ha estat una temporada complicada amb meteorologia canviant, tot i les pluges de primavera just en el moment idoni per desenvolupar-ne dels arbres. Els pagesos acusen una proliferació de malalties i insectes que poden causar problemes a la campanya, ho explica Miquel Riera, president de la IGP Ametlla de Mallorca, el segell d'indicació geogràfica protegida.
Des punt de vista fitosanitari, hi ha hagut crec que més enfermedats que altres anys, tant de mosquit verd, com d'aranya roja, com de cribat, com de defoliació de sabre, una micaia de xinxa, molt poca causa de xinxa, però, en fi, ha estat un any complicat des del punt de vista fitosanitari. I, per tant, la cuida, serà o que serà, és molt mal de fer ara fer una previsió. Nosaltres, el que l'any serà més o menys que l'any passat, però no sabem exactament què és el que ens depararà.
Els productors mantenen una petita esperança, diuen, perquè el preu de la matlla ha pujat fins a un 20% enguany, una pujada que permetrà pal·liar el sobrecost que han assumit els pagesos, com Miquel Riera, amb una finca que supera els 13.000 arbres a Son Pou de Sa Majoral, a Villafranca.
Què vol dir això? Que és molt bo, millor que l'any passat, entre cometes, perquè l'any enguany també han pujat els productes fitosanitaris, ha pujat la mà d'obra, ha pujat el gasoil, tots els costos han pujat. I el fet que se'n hagi pujat de preu, ja està bé que sigui així, perquè psicològicament és molt bo. És una puja de més o menys un 18-20%, però també els costos també han pujat un 12-15-20%, saps?
Del que no tenen cap dubte és de la qualitat del bessó que es certifica amb el segell IGP i permet defensar un preu més alt que el producte d'altres indrets, com l'Amèrica.
Si nosaltres el que hem de defensar és la nostra ametlla, sense dubte, és la millor ametlla del món, però sense dubte. I el que passa és que el comprador ha va d'apreciar. I nosaltres, com a IGP i nosaltres com a comerciants i sobretot també a través de la cooperativa, que fa una gran labor, intentant vendre qualitat. En quantitat no poden competir mai amb ningú.
La matlla de Mallorca es començarà a recollir la setmana que ve i en poques setmanes ja la podrem tastar a taula.
I si aneu aquests dies al Parc Natural d'Estrenc i a Salobrà de Campos o visitar la Reserva Marina de l'Illa de l'Aire, a Sant Lluís, a Menorca, hi trobareu quelcom nou. S'hi ha incorporat la darrera remesa d'educadors ambientals contratats pel govern per informar, conscienciar i fer valorar encara més el patrimoni natural de les illes.
Aquests educadors ambientals fan part dels 19, més un coordinador que la Conselleria de Medi Natural té planificat haver incorporat en acabar l'any que ve a diferents espais naturals de titularitat pública i valor ambiental a les illes. Anna Torres, directora general de Medi Natural i Gestió Forestal.
Creiem que és una mesura clau per avançar cap a una gestió més conscient i participada del nostre patrimoni natural. Aquesta actuació en concret posa en valor el paper transformador de l'educació com a eina per fomentar el respecte pel territori i minimitzar els impactes ambientals.
Informatiu matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I encara tenim temps per un apunt cultural. La Mala Pollença és la gran protagonista de Visions, el darrer treball de l'artista sirià Jorge Azri. Pintures carregades de llum que mostren la relació de l'ésser humà amb la natura. Unes textures abstractes que amb la distància mostren des de dalt gent a la platja. L'artista Jorge Azri, sirià de naixement i mallorquí d'adopció des de fa més de 30 anys, capta la relació íntima i harmònica de l'ésser humà amb la natura, en concret, amb la que conviu de forma forma quotidiana, la Mà de Pollença, un lloc idíl·lic al qual ha arribat després d'una trajectòria artística i vital urbana.
Representava un poco la ciudad y el agobio de la ciudad, ¿no? Que digamos, y la contaminación un poco. Era una cosa abstracta que tirando a blanco y negro, ¿no? Y sin embargo aquí expreso más la luz y colores luminosos, donde pues te sientes como que parece que tienes más alegría, ¿no?
Amb tècnica mixta es defineix com un pintor matèric. De fet, entre el material que utilitza hi ha arena i també paper triturat, que formen part de la seva sèrie Visions, en la línia de la galeria Dionís Bennàsser.
Jorge Adri és un dels pilars de la galeria, és un dels artistes més potents que tenim i, ostres, té una qualitat, una textura, un feeling, una manera de transmetre les emocions amb la pintura, doncs que creiem que no hi ha cap altre artista que pinti potser el mar, les onades, la gent, la platja i el que significa estar allà, com ho fa ell, no?
Fins al 4 de setembre es pot visitar aquesta exposició, que és un bany relaxat per a la vista que arriba l'ànima. Arribam així a les 9, comença ara La Gran Vida.
Bon dia, són